Cada vegada que canvia el temps, tampoc. Costa't a Citroën Seris i aconseguis uns pneumàtics 4 estacions. Ara, amb un 2x1 en les millors marques. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Atenció, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Diràs, amb Gerard Ballera.
Un minut, per sobre de la mitjanit, ara de seguida fer passar la... Deixeu-me dir una cosa, i és que Xavi Hernández, a banda del seu càrrec com a entrenador del Barça, que el mantindrà fins a final de temporada com a mínim, perquè ja veurem què passa més endavant...
Ja d'avui.
Avui, exacte, com diu ell. És probable que en els pròxims dies es concreti també que serà ambaixador de la Fundació Barça. Fa mesos que jo vam començar-la... amb Marta Segú, que és la responsable de la Fundació, ho han avançat, de fet, els companys de Catalunya Ràdio, i per tant, Xavi es convertirà en els pròxims dies com a ambaixador de la Fundació Barça. Perquè ens diuen no té res a veure amb el futur. De fet, ja ho hem comentat aquí, el seu futur seran els resultats, segurament, i les sensacions de Xavi i el que acabi passant a final de temporada. Però, independentment d'això, li han ofert aquest càrrec com a ambaixador de la Fundació i és probable que oficialment s'acabi de concretar en els pròxims dies, queda dit. Hola, Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Has estat avui al Johan Cruyff, Anem de tot el que s'ha dit a la prèvia d'aquest Barça-Brand. Abans estàvem, i hem obert el programa, pendents del partit entre el Chelsea i l'Ajax, que ja s'ha acabat i es confirma que el Chelsea és semifinalista, eh?
Sí, correcte. El partit a Stamford Bridge ha acabat amb empat a 1, però el Chelsea tenia un bon avantatge del títol d'anada de la passada a Amsterdam. Tenia un 0-3, per tant, el Chelsea, que certifica la seva classificació per les semifinals, i en principi tot va bé, doncs s'ha de creuar amb el Barça, amb l'anada a Montjuïc, la tornada a Stamford Bridge, perquè això passi demà. El Barça ha de fer la feina, de moment l'ha fet el Chelsea, també l'ha fet l'Olympique de Lió, que ha guanyat 4-1 contra el Benfica, per tant un resultat global de 6-2, tot i el resultat d'avui, però, que s'ha donat a Lió, el Benfica ha plantat cara a l'Olímpic, perquè dos d'aquests gols han arribat ja amb el temps de descompte i ha partit totalment trencat, però molt bona Champions del Benfica i també de l'Ajax, que recordem debutava a la màxima competició europea.
I demà a 7:15 de la tarda juga el Barça en directe a través de la via web a RAC+1 contra el Brann, avantatge que l'ha aconseguit la setmana passada a Noruega.
Sí, les Brann busquen ser a semifinals per sisena vegada consecutiva, una fita que fins més ha aconseguit l'Olímpic de Lió. Giraldez creu que per aconseguir-ho la clau passa per ser més efectiva la setmana passada a Noruega.
Pel volum que es van crear al partit d'anada, a futbol, són gols i crec que serà una de les claus. Juguem a casa, tenim una ratxa a nivell de gols molt, molt bona a tota la temporada, també a Champions, a Supercopa, totes les competicions que juguen estem marcant molts gols i demà, si som capaços de produir un volum similar o superior al partit d'anada, tindrem moltíssimes opcions de classificar.
La llista de convocades la tindrem demà al matí, però si no hi ha cap contratemps d'última sorpreses, a la mateixa llista de convocades que el Clos perdran el partit Martí León, Jana Fernández i Gemma Font, totes tres lesionades. El Barça ha arribat al Barça, no, el Barça és a Barcelona. Qui ha arribat avui a la ciutat és el Brann, sense canvis de convocatòria, més enllà que no viatja la tercera portera. Cap de setmana no van jugar, però estaran més descansades que el Barça, que va haver d'afrontar un partit prou exigent a Madrid contra el Real Madrid. El Johan, per cert, demà estarà ple, s'han exhaurit totes les entrades.
Si haguéssim de fer un 11, seria l'11 de gala.
L'11 de gala amb un que ens balla, si és que Rolfo podria entrar per Ona Batlle a l'esquerra, perquè Ona Batlle està perabuda i en cas de veure demà grogues perdria una hipotètica anada de ser finals. Si no, passa neta, perquè després de quart tothom queda net de targets, però clar, Ona Batlle té aquest perill, és una de les jugadores importants, la de Giraldez, i jo crec que demà el Barça jugant a casa tindrà partit de cara, no ha de patir en principi el Barça per certificar aquest accés de semifinals, i potser Giraldez per no córrer cap risc amb Ona Batlle, i també ja vam veure que Rolfo està en un bon estat.
té tot el sentit del món.
Llavors, l'aposta podria ser Caracoll a la porteria, Lucy Brook, que més ve de descansar el cap de setmana, Paredes, Engel i Rolfo en defensa, mig del camp, el de sempre, Wolfgang i Patrick Jarro, i al davant Graham Hans, Mariona i Salma.
Algun dia ens enganxarem els dits i probablement donarem per fet que Barça és a les semifinals i no passarà, però és que, clar, costa tant d'imaginar que demà passi alguna cosa estranya al Johan Cruyff, tenint en compte que aquest equip és que no ha perdut, hauria de perdre i no ha perdut mai. Ja ha empatat aquesta temporada, ja va empatar fa unes setmanes, va ser l'únic equip que ha aconseguit treure un empat. I per costa tant, jo continuo pensant que algun dia... No, sí, de veritat, algun dia, no serà aquest any, esperem, però algun dia més endavant ens pensarem que aquest equip, com que ho guanya tot, ho ha de guanyar tot, i algun dia que no passarà. Però demà jo crec que no sé com ho veieu vosaltres.
Pel que vam veure nada, jo crec que a les finals es pot estar tranquil, no? El Barça en un període que més podria haver sentenciat, i de fet quan el Brand marca el gol, la capitana, crec que és el dia més feliç de la seva vida, com es va dir, perquè és un gol al Barça. El Barça té una benedicció i una condemna, que és ser favorita sempre, que costa molt aconseguir-ho, però un cop ho tens tothom dona per fer que guanyaràs, i llavors sembla que les trompades quan cauen fan més mal, però hosti, aquest any sembla més el veig a la vora.
Jo li he donat culers que ja han comprat totes les entrades, vull dir, al final crec que aquesta temporada serà molt difícil que veiem una trompada molt gran, tot i que Stamford Bridge s'hauria d'anar amb compte, perquè la temporada passada, bueno, el Barça tampoc ho va saber allà, contra ara no hi hauria d'haver cap problema, i menys jugant la torna a casa amb Johan, que és el fortí 100% d'aquest equip. Jo crec que està tothom tranquil de com a mínim aquesta temporada, que la temporada que ve ja veurem.
Sí, a més a més, parlàvem de trompades. Realment per mi la gran trompada va ser quan pensàvem que el Barça guanyava tot i va arribar la Flaturí. Per mi aquella va ser la gran trompada del Barça, de pensar ho vam guanyar tot i et trobes amb un rival que històricament ha sigut l'equip que més ha apostat pel futbol femení a nivell europeu. A mi em costa molt també pensar que les semifinals es puguin escapar, em costa molt pensar que el Barça no pugui arribar a la final, tot i que tingui el Chelsea davant, la veritat. Crec que és un equip que s'ha reforçat molt a nivell anímic, també a nivell d'una certa agilitat que podíem de vegades en alguns partits, quan el partit començava abans del rival, per exemple, o quan els hi costava més del compte. Crec que és una cosa que han treballat moltíssim des de la temporada passada, amb entrenaments entre dos Barces, perquè ens entenguem, més que trobar competició fora, però crec que és un Barça que està que aquesta temporada és molt complicada que s'ha pogut ser qualsevol cosa.
Per la temporada passada vam veure un nou registre del Barça, perquè semifinals crec que no va ser fàcil contra el Chelsea, al final els resultats també ho marquen, 0-1 a Stamford Bridge, a la tornada 1-1 aquí al Camp Nou, i que el Barça va aprendre a defensar-se, a saber gestionar els marcadors, i després a la final es va posar molt complicada amb el Wolfsburg avançant-se al marcador 2-0, i pensàvem que estàvem veient un altre cop aquelles finals contra l'Olímpic, perquè després l'Olímpic, si hi ha un equip de referència a Europa que hagi marcat també l'última dècada, estem parlant del Wolfsburg, i deia, ostres, jo història ja l'he vist, però no, l'equip va posar tota la valentia, la confiança que tenien ells mateixos, en elles mateixes, i van acabar remuntant el partit per a guanyar la final 2-3, que en una altra versió del Barça, no sé si l'equip mentalment hagués estat preparat per entrar aquest repte, que és en una final situar-ho 2-0 en el marcador.
Sí.
I la veritat que, perdó, que s'ha reforçat encara més durant el Mundial, perquè moltes jugadores del Barça estaven a la selecció espanyola, que també va presentar els problemes, jo crec, durant el Mundial, especialment contra Japó, i que la seva feina va ser aprendre a refer-se en aquestes situacions, i crec que per això està doblement reforçat.
Jo no tinc cap motiu per ser pessimista, però com que no, tinc records de la Champions del 2010, aquella que el Barça no va arribar al
Bernabéu,
que semblava el guió perfecte, i tinc records d'aquella Champions que em sembla jo perfecta, també sembla més l'èxode, va parlar d'èxode, no? El president Joan Laporta, em sembla,
sí,
que va ser
a la revista Mundo Deportivo.
Exacte, d'èxode barcelonista, Bilbao, etcètera. Clar, tot és tan perfecte, no? que hi ha aquest punt de dir, hòstia, a veure si...
No pot ser
si
tan maco, no?
Exacte,
sí.
No pot ser tan maco.
És que és l'únic
no
que li dona alegries al gran, llavors s'ha d'agafar això.
Sí. Champions a banda, demà, com dic, a 6:45 d'aquest partit, avui hi ha hagut debat i s'ha centrat en el nivell de Liga F. Hi ha hagut debat en aquesta prèvia.
Sí, ha estat així perquè ahir, en una visita rutinària de Beatriz Álvarez, presidenta de la Lliga al Barça, la ciutat esportiva, aquesta es va reunir amb les capitanes i el directiu de la secció, Xavier Puig. Un dels temes que es va tractar, que es van posar sobre la taula, va ser la poca competitivitat que hi ha a la Lliga. Aquest no és un tema d'ara, no és un tema nou. Fa temps que preocupa a l'estiu, que veuen com la professionalització no ha fet millorar els clubs en pràcticament cap sentit, i que això no és perquè no s'evoluciona cap endavant, no es fan passes cap endavant. També des del club, no és només el vestidor, des del club també es veu amb preocupació. Ahir precisament va ser un tema que es va sobre la taula de la junta directiva, ara que veníem del Madrid-Barça i que vam poder veure un cop més diferència que hi ha entre el primer i el segon classificat, i preocupa la junta perquè tenen que aquesta manca de competència i manca d'evolució del futbol femení espanyol pugui comportar fuga de talent cap a altres països, amb millors projectes, que tenen un bon projecte, que estan evolucionant, estan creixent i que també això fa que tingui capacitat per invertir. Avui se li ha preguntat Giraldez, però ha subratllat que cal centrar-se en demà. És d'aquest que, com tu, Gerard, no vol distraccions, no hi ha cas que ens desviem de l'objectiu. Diu Giraldez, ha dit quan se li ha preguntat per això, que sí, que falta competitivitat, que els deures encara estan fets.
Ya en los últimos meses estamos acostumbrados a que noticias vuelen, sobre todo cuando salen desde dentro. Para mí lo más importante es, y no puede haber nada que nos virtúe, que nos distorsione el partido de mañana. La gente da por hecho que nos va a clasificar porque, bueno, porque somos mejor equipo, pero todo el ruido mediático tiene que ir orientado, al menos de vestuario hacia adentro, hacia el partido de mañana, de qué es lo que hay que hacer. Y por los temas extradeportivos ya pertocarán a la persona que toque en el momento que llegue.
Me queda claro que encara li fa mal la filtració del seu adeu, eh?
Li fa molt mal i no suporto res les filtracions que puguin afectar el transcurs de la temporada, i aquí ha estat molt clar, les filtracions venen des de dins, ha apuntat clarament al club, tant en la filtració de la renovació com en la...
Sí, sí, i suposo que és que jo crec que del mal que el dolor que encara de que es va filtrar el fet de que no renovés i que marxés, que ho va saber, les jugadores ho van saber per la premsa.
Les jugadores ho van saber per la premsa el dia mateix que hi havia el sopar de Nadal del club, i Jonathan el que volia era comunicar a jugadores, fer la paraula, que ho sapiguessin per ell i no que s'avancés i que tot es portés a l'exposició pública. De fet, em consta que Giraldez va plorar en el moment que el dia després ho va comunicar a la jugadora, i que estava molt tocat perquè s'ha centrat aquesta decisió de no renovar. I de fet, a la roda de premsa en què ho explica tot, diu clarament quines les persones que ho sabien, jo crec, per assenyalar, i diu, un de vosaltres ha sigut qui ha filtrat què passa amb el meu tour.
Qui va, no eren gaires les persones que ho sabien?
No, era Xavier Budó, el director dels esports professionals, Xavier, el director responsable de la secció, i Marc Vives, que en aquest moment doncs ja era el nou director esportiu, i sí. No sé si...
I la seva...
Salvador, entenem per la mirada que porta,
que no va ser ella. No va ser ella, que no va ser ella. Sí. Què més s'ha dit tot aquest tema, avui?
Doncs mira, també Salma Parelluelo n'ha parlat, que hi ha puntetes, però sí que admès que hi ha partits que costen motivar-se.
Bueno, siempre está claro que hay partidos que pueden motivar más que otros, pero todas intentamos estar siempre a full, centrarnos en el trabajo, en que cada día suma para ese partido un poco más importante o no. Entonces eso, me lo tomo así.
Doncs això, que intenten preparar-se, intenten mentalitzar-se el màxim possible entre elles perquè al final això no tingui conseqüències quan arriben els partits importants de la temporada, quan arriba l'hora de la veritat a Europa. I el nivell de la Lliga Femenina també n'ha parlat la seleccionadora Montse Tomé.
Para nosotros, los técnicos, lo más interesante es partidos competitivos donde nuestras jugadoras estén estos competitivos, porque vemos que a nivel internacional la exigencia es mayor. Entonces, cuanto más contexto competitivo tengan estas jugadoras, para nosotros mejor para evaluarlo. Yo entiendo pues que esto es parte de un proceso pues que se irá evolucionando, mejorando, y que seguramente pues más adelante podremos tener contextos más invitables con nuestras jugadoras en lo que queremos.
Això és el que ha dit la seleccionadora Montse Tomé, que ha donat per cert la llista. Ara ho repassem, però abans, què en penseu de tot aquest debat que s'ha generat curiosament després del 0-3 entre el Barça i el Real Madrid? Que hi ha algú que pot pensar, si guanya 0-3 al Madrid cada temporada, per què no, no? Però jo crec que va més enllà debat, no? Jo crec que és una altra, és a dir, que hi ha molts més factors i moltes altres coses a analitzar.
Sí, al final guanyar el Madrid 0-3 motiva. Després tens una sèrie de partits que potser no et motiven tant i que costa que l'afició hi vagi, perquè saps que estàs veient un equip dels Jocs d'Europa contra un equip que podria estar a tercera regional possiblement. Crec que no hi ha debat, que és una lliga que són dos lligues a la vegada, que és una per intentar lluitar aviam qui ligui i aconsegueix tocar més les pestalles al Barça, i una altra, intentem mantenir un club que sigui alguna cosa semblant a un club. Llavors, mentre aquesta és una realitat que encara existeix a la Lliga Femenina, la Lliga EFA no serà una lliga competitiva, i pot ser que hi ha una fuga de talent del Barça. Ara el Barça el que ha d'aconseguir és que això li sigui igual i transformar-ho en títols europeus. Si això passa, si les jugadores són destacats a les seves seleccions, cosa que està passant, hauria seguit tot igual, però jo entenc que una jugadora que ja guanya tot, cosa que passa, per exemple, amb Salma Parayu, que té 18 anys, crec que no és el cas, eh? Però que digui, doncs vull anar a un lloc on sigui tot més, no sé, una lliga com l'americana, una lliga com la nord-americana, una lliga com l'anglesa, doncs que potser no guanyaré tots cada any que ja tinc, però que com a mínim em diverteixi més cap de setmana, ho podria entendre.
És que al final la lliga és professional perquè li van posar una etiqueta en el moment en què el CSD 10, però la lliga no és professional. O sigui, és el punt d'inici de que quan se li posa aquesta etiqueta, aquesta lliga, comenci a construir. El que passa és que no s'ha construït, no hi ha conveni col·lectiu tampoc, falten moltíssimes coses perquè aquesta lliga sigui professional. El que no podem començar és a tirar tot per terra ja. Tu vols una lliga professional? Obsta. Obliga els clubs que posin uns diners, obliga els equips que tinguin unes infraestructures, obliga a les entitats que tinguin uns plans de maternitat, per exemple. Són coses que fan que la lliga sigui professional, no només el que veiem a la gespa, que també és professional. I al final el Barça, òbviament, ha creat un camí i ha creat una estructura i un model que tots els de la Lliga poden copiar. Una altra cosa és amb quins recursos ho copies, quina manera vols copiar, i tu creus per copiar-ho. Això és una altra. Estem entenent que tots els clubs que estan a primera divisió femenina s'ho creu. Permetem dubtar-ho.
Florentino Pérez va crear un
club perquè li treballa. Però més dels clubs, també de les institucions.
Que clar, si no t'ho creus, per què has de posar diners? O en quin sentit posar diners? Perquè posar diners per parir és a fondo perdido, no té cap sentit. Llavors jo entenc que, i és un debat que crea la Llacoll ara, que és un debat que des del primer moment que ha creat la Lliga Professional. El Barça ha parlat moltíssimes vegades amb la Lliga, els sindicats han parlat moltíssimes vegades amb la direcció de la Lliga, això no pot ser. Vull dir, que entenc que ara és un moment i que es torna a parlar i està perfecte que en plen, però és que és una cosa que s'ha de tenir a la taula, no només a menys puntuals quan es vegi que el Barça supera qualsevol equip.
La Lliga Anglès són dos equips, oi?
Mm-hmm.
Que són dos equips, a la Lliga Nord-Americana, no sé quants equips són, aquí a la Lliga Espanyola són 16. Sí. Potser sí, era la Marta Corredera la veia de reduir.
Sí, però encara que tu redis els treutes vols els últims de la Lliga en si segueix sent.
Sí,
perquè el balanç d'aquesta temporada amb el segon classificat és 3 partits, 12 a favor, 0 en contra. El problema és de creure i no només sinó les institucions sí. I que no ha sigut capaç d'aprofitar els dos millors de la història del futbol espanyol, és a dir, col·lectius a nivell de selecció i a nivell de premis individuals, ho has tingut tot i has sigut incapaç de fer res que millorés el que tenia, que tu tenies, i ets la Premier i em fan molta enveja, perquè és que cada vegada més estan obrint els estadis grans i s'omplen.
I tant.
Avui m'explicaven que a Mèxic tenen per obligació que els equips femenins juguin en els estadis grans, en els estadis dels colins, per tenir més visibilitat, i al final quan tens visibilitat pots donar-ho a conèixer, després cadascú és lliure de decidir li agrada o no, però sempre s'acaba enganxant algú. Ara Mèxic, que també està posant molts diners, estan també en converses amb els Estats Units per fer la rèplica de la Champions masculina, podríem que hi hagi una competició entre Mèxic i els Estats Units. És a dir, veig que la gent està parlant, està treballant per construir projectes que et facin anar endavant i que aquí no es fa absolutament res que fer-nos la foto de cada galeria quan toca i fer un tuit felicitant a Itaú o qui sigui la guanyadora de l'apretador.
És que a més, si ens fixem, és que Espanya guanya tal, la federació no ha signat cap patrocini nou. No hi ha més diners en aquest
la federació, però
clar, se suposa que estàs en el millor moment que t'aquí, però estàs en la millor generació que ha tingut mai el futbol espanyol, i després de guanyar un Mundial, de guanyar la Nations i de tenir cop el bitllet als Jocs Olímpics, no has anat i no has aconseguit un sol euro més, m'ho crec. O sigui, qui està treballant? Perquè, clar,
bé, el director de màrqueting avui l'han apartat de les seves funcions.
És cert que és una federació amb funcions perquè part dels que van són fora afortunadament, però clar, tampoc no hi ha hagut un relleu, per tant ha canviat tot perquè no canvia res. I
realment encara no sabem la cara visible de la Federació Espanyola dels 5 anys, encara no sabem qui serà.
I això genera molta instabilitat, i molt en la línia també el que hem del resme, hi ha molta gent que quan hi ha la foto s'hi posa, però no hi creu de veritat. Llavors segueix sent una funcionant molt a cop de foto, de perfil, la foto Instagram, de poder tenir la prou. Molts clubs, un cop a l'any obrim l'estat, com això ja em fem, no? I diuen, mira, m'ho obert aquest cap. Sí, però clar, és que no és només això, és que és, llavors sí, has d'obligar la gent, perquè en un futbol que hi ha molts, molts clubs, moltes entitats, que segueixen manant senyors que per la forma de parlar ja veus que segueixen el 1904, a vegades els has d'obligar. O sigui, a Sud-amèrica van fer aquella obligació d'un club de futbol masculí vol jugar per Libertadores, que s'ha pensat la competició, ha de tenir que femení. I així...
I a la Champions Tori no és més o menys ara amb el juvenil, que quan es va crear la Youth League era una manera que la UEFA obligués a tots els equips que jugaven la Champions que també tinguessin juvenil, però això ho veiem normal.
Ja, i per les mateixes normes doncs tu pots posar mesures per obligar, perquè si no hi haurà molts clubs que no ho creuran o que no ho faran, i és que veure tota la lliga segueix sent un drama, els estadis, com es programa, no és una lliga professional. Llavors, clar, és preocupant. I altres lligues ja no només l'anglesa. Vull dir, Alemanya té una lliga molt potent, però, per exemple, a Itàlia s'ha posat bastant les piles. I estan mirant certs resultats. Juto Roma, que comencen a competir allà, cada cop més equips que acaben migrant, que amb noves formes de jugadors, s'ho han cregut de veritat. I veus com clubs que abans no hi creuen gens, de sobte, doncs, comencen a jugar habitualment davant 5.000 persones, amb un nivell que pujant. Si aquí, més enllà de els bascos, Llevant, l'Atlètic de Madrid,
i ara el Llevant passarà el que passarà, que la temporada que ve acabarà com desapareixent de facto l'equip, perquè com l'equip masculí no pujarà o no té pit, els dic, s'han trobat algun lloc que estan de femení, vull dir, una retalla és allà, llavors no és el primer lloc que inverteix.
Com l'Espanyol, també, que era una victòria, i mira on està, vull dir que és
així. Sí, és la primera tida, no? La primera, sí, però potser,
però... Els resultats demostren que si tu hi creus i ho treballes bé, que et dona beneficis, perquè és el que li està passant al Barça. El Barça està tenint beneficis. Ha fet una aposta, començant des del darrere, i un dia haurà recuperat aquesta inversió que ha fet.
Sí, però potser, per exemple, no sé, m'estic posant la pell d'altres clubs, però si pensen, és que ara mateix retallar la diferència que hi ha amb el Barça... O sigui, jo crec que el Madrid... està exempt d'aquest pensament, perquè el Madrid té capacitat, i potser algun altre club, però n'hi ha molts que deuen tenir el pensament de dir, ostres, ara no ho sé, és que penso en el Tenerife o en altres clubs que els hi és molt complicat fer
però
una aposta.
Però l'objectiu ha d'escalar a poc a poc. Aquí tenim ara d'equips que estiguin per sobre nostra amb unes capacitats o menys igual. Doncs anem a analitzar què és el que necessitem per arribar a aquest nivell. Quan estiguem en el segon esglaó, després anem a mirar què necessitem per arribar al tercer. Vale, potser no pots arribar a aspirar a una lliga, perquè no tots els clubs que estan patint acaben guanyant lliga.
El futbol no va ser guanyar. És a dir, és que hi ha molts clubs que obviamente si guanyes millor, però la clau també és... que moltes entitats crec que fa molt bé tenir un club vinguda una comunitat, una societat, que la gent es senti orgullosa del seu equip, que si pots guanyar un títol, si pots pujar, millor, però l'objectiu final d'un club de futbol no ha de ser guanyar una lliga. Potser un Barça o un Madrid per la divisió, però si el Tenerife no ha de tenir l'obligació de guanyar la lliga, però si formen jugadores de l'ASA, que l'afició se senti reconegut, que genera exemple, que competeixen bé i un dia es fiquen a competicions europees, és excel·lent. No ha de tot ha de ser... No tot l'èxit és alçar un títol. O sigui, ja sé que és el meu favorit, però bueno, sí, a Sant Sebastià estan contents que han arribat a la final de Copa. Ja saben que no la guanyaran cop i un cop, que la van guanyar així de... que va ser una casa de prova, però mira, han fet una feina, han renovat tot, han anat traient jugadores bones de i estan i han arribat, i ja ho saben, ja, rotllo, que segurament perdran allà. Però no tot és guanyar. Crec que aquí és una de les errades. Sí, ho veiem tot. No, és que el Barça guanyarà sempre. Bueno, sí, ho seguirà guanyant, però és que hi ha moltes ciutats i moltes places que si l'equip torna i competeix bé, amb jugadors de la casa, serà una victòria molt, molt important, que entenc.
I que, a més, es tracta de crear un producte atractiu, que a dia d'avui no és la Lliga, a dia d'avui és l'Alça, però si tu tens una que ho va fent bé, que va mantenint-se la divisió i que un cop l'any reps jugadores que ara mateix són celebritats i que estan rebut de metal a tots els camps que van, com a Aitana, com que podria dir pràcticament l'onze titular del Barça, que són les campiones d'Espanya, a més, de la Lliga, que és del país, del que és la Lliga, que tu posaràs al teu equip, ostres, és que ficar-te una ja comença, i que quan exploti pots estar tu allà o no estar-hi.
I potser deies el Tenerife, potser no pot anar a cop de talonar i a fitxar certes jugadores, però sí que pot invertir uns diners en crear una base que d'aquí uns anys això recollirà els seus fruits. I ara ho està veient el Barça, estan arribant jugadores que han crescut ja en un context més i que arriben i estan parades per jugar al primer equip. De fet, ara mateix el Barça és líder de la primera federació, que és la segona divisió femenina. El Barça és líder i és amb un equip que s'ha format des de casa. És a dir, que el Barça no només el 2015, quan decideix fer la professionalització, no només és destinar recursos en un primer equip, és crear una estructura que et pugui...
Però això passava d'aigua. O sigui, ara s'hauria de tenir i fer i veuríem els fruits d'aquí 5...
L'Europa s'hi va posar 10 anys i són segona, que potser baixant i els hi costarà, però sí, que l'Europa hagi aconseguit la segona i competir cara a cara amb un espanyol o clubs així... I segons l'Europa no serà pujar a primera. Si es mantenen, poder veure com al Nou Cerdanya hi van 1.500 persones a vegades a veure un partit important de la segona divisió, és un motiu d'orgull. I si alguna de les jugadores ho fa molt bé, si ve el Barça i bom, fot clarons, crec que podràs reinvertir. És que s'ha de creure. S'ha de creure de veritat, i els que manen no tinc molt clar que creguin.
No, bueno, a banda, si estem parlant dels clubs, però els que manen també...
Sí, els altres són més complicats, també.
Sí, sí. De la llista de la selecció espanyola, alguna cosa que s'hagi de destacar, Laia?
Llista de 23 per jugar els primers partits de classificació per l'Eurocopa del 2025, torna l'ex de Madrid Esther, i queden fora Fiamma Oyane i Maria Pérez. Són 8 jugadores del Barça: Cata, Mariona, Paredes, Ona, Vicky López, Aitana, Alexia i Salma, i també hi ha convocada les
catalanes, Laia Codina i Laia Aleixari. Els partits són vendres 5 contra Bèlgica a domicili i dimarts 9 a Burgos a El Plantío, que avui ha hagut un...
És veritat, un dels murs...
Un dels murs. De avui, mira, parlava amb una persona i deia encara no ha passat res en aquesta convocatòria de la selecció espanyola, i quan he vist que havia... que no és res greu, però sí, és com allò, algú, allà on passen...
No, hauran, de, la cosa no... hauran de fer obra ràpidament al Plantío, que divendres hi juga l'Espanyol.
I sobre la llista, continua sense tornar Patrick Guijarro, no veu clar que no té els motius suficients, considera per tornar, però això no tanca la porta en què fer a les futures convocatòries. De fet, la porta per anar als Jocs Olímpics continua oberta, pel que sabem a RAC1, ha omplert la documentació necessària per poder ser una de les seleccionables, deixar oberta la porta a una possible convocatòria, ja sigui als Jocs Olímpics, o fins i tot hi ha una convocatòria abans, que és just des de la final de Bilbao.
Sí, que encara hi podria anar abans als Jocs.
Sí.
No estarem pendent a veure què passa. D'entrada, a veure si hi ha president de la Federació Espanyola i quan són les eleccions, etcètera, que bueno, també seria interessant saber-ho.
Quan parlem de creure's alguns moviments i algunes causes, és que Patrick Guijarro que va renunciar molt per una que ella considerava, sí, sí, d'una cosa que els hi van dir malcriades i els hi van dir de tot, i ara el president d'aquell moment està perdut a República Dominicana, sí, sí, en la nacionalitat. Vull dir que al final...
Són patrons mundials, perquè no es perdava un lloc si no ha vist que... Si no ho veu clar, no? Vull
bueno, el president mai s'ho creu.
Sí, no, i sí que és cert que hi ha hagut aquest petit canvi de Marcio Bizarreta dins de la federació, que això, òbviament, tendeix ponts, però és que tampoc ha canviat tant, la federació des que ha passat tot això. Hi ha noms importants o noms que eren en aquell moment claus per la situació, sí que han marxat, però l'estructura és això, encara està en cap manga por hombro.
Dos hores abans de tancar la tertúlia. La primera, Laia, hem avançat a RAC1, que l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, seleccionador del Japó als Jocs Olímpics de París, el que és que té el permís del Barça i d'alguna manera serà només en aquest període.
Sí, té el permís del Barça perquè bàsicament serà durant el seu període de vacances. Per tant, el club ha considerat que no l'afectarà en la seva feina del dia a dia en el club, per l'aplicació de la propera temporada, etc. I per això se li ha donat permís, una mica valorant, doncs, la feina que està fent el club, estan contents amb ells, també que quan va innovar ara a principi de temporada a escollir el Barça malgrat tenir ofertes econòmiques importants, i aquest últim detall doncs, que no és menor, que no afectarà en el que és feina del Barça, per això se li ha decidit doncs, donar aquest permís a una cosa que li fa il·lusió, com es pot imaginar doncs, a qualsevol persona que se li pugui o que tingui la possibilitat de ser en uns Jocs Olímpics, doncs home.
Hi ha altres entrenadors que per exemple s'impaginen durant la temporada.
Això de fet és molt típic en el món de la vol, que els entrenadors tinguin una doble feina amb club i selecció. És veritat que aquí durant un temps al Barça hi va haver-hi cas de Pagui, que era l'entrenador del Barça i va ser entrenador de Romania, però tal sabem l'exigent d'un club com el Barça, que les coses no van, doncs, aleshores no, la causa era que potser hi havia distorsions i per això es va posar a punt i final a la tarda de Pagui a la banqueta de Romania.
Perfectament raonable, i una bona notícia per al Carlos Ortega, que podrà gaudir dels Jocs
Olímpics. Que, per cert, ja va guanyar medalla als Jocs Olímpics a Sydney.
Amb el Japó més difícil, no?
Sí, amb el Japó, en principi. No crec que li duri gaire l'aventura olímpica a Carlos Ortega.
No crec. Tinc aquí, mira que tinc aquí, Toni Padilla. Tinc aquí un llibre entre mans, no sé si et sona, aquest llibre.
L'he llegit i l'he gaudit molt.
L'has gaudit molt.
Molt, veritat. Sí.
És el llibre de Laia Bonals, 4 passades i un tros de paper. Operació de la cova d'Esjamundo, ho dic bé,
Esjamundo,
a l'Aragó, amb el plec també del Pau Capell. Jo l'he començat, encara no l'he llegit del tot, Toni, però sí que l'he començat a fullejar i a llegir els primers capítols. Dilluns vaig ser a la presentació, que ha estat de Toni amb la Laia. Has vist el teu llibre, Laia, també. Que no sigui, d'alguna manera, el tema principal de la tertúlia... Per què el recomana i per què ha de comprar aquest 4 versos i un tros de paper? Que, per cert, ja vaig descobrir el misteri. Vaig descobrir el misteri del títol. Sí, sí, no les ballarem.
És una història, per mi és molt espectacular. Al final ha sigut un any de feina amb la protagonista, que és l'Anna Comelles. És una noia aquí de Barcelona que va tenir un accident en una cova fent un màster de rescat d'extrema muntanya dins d'una cova en el fons a 2 quilòmetres de profunditat, cau un pou 6 metres avall, amb el que implica donar-te un cop al cap, donar-te un cop a la cara, enfonsar-te les dents dins de la mandíbula i altres lesions greus. A la Laia Coll li dona ara mateix.
Quan m'has dit enfonsar-te les dents de la mandíbula, ha sigut...
i és tot el procés de com ella lluita per poder sortir d'aquesta cova, com queda quan surt i tot el que s'ha després en una de rehabilitació física i mental, òbviament molt dura, acompanyada de professionals, òbviament, que també l'he acompanyat jo en aquest llibre, una mica explicant la seva història. És una història real, no hi ha res inventat, des de on està la cadira a l'hospital, a quin número d'habitació
no
té l'hotel,
no?
Gens, és tot real. I crec que és una història molt maca perquè al final tothom es pot sentir identificat amb moltes coses que passen en el llibre, perquè òbviament posa del llibre és l'accident, però tota la part de la recuperació és parlar del món interior de cadascú i és molt generosa i parlar de temes mentals, de problemes de salut mental i de com hem de cuidar, i tots estem en un moment, per sort, on estem parlant molt de salut mental i heu parlat d'una manera tan oberta i tan maca que crec que tothom es pot sentir molt identificat.
Llegint els primers capítols, empatitzes moltíssim amb el que està passant. Evidentment no ho viu en primera persona, però a vegades sembla fins de com si ho visquessis en primera persona. Quatre abraçades i un tros de paper. Operació Rescat a la Cova d'Escamundo, el llibre de l'editorial Símbols de la Laia Bonal, que podeu comprar a moltes de les llibreries que
a totes les llibreries
de Barcelona i d'arreu de... Moltíssimes gràcies a les tres Laies d'avui, Laia Coll, Laia Bonals i Laia Balló, i també a tu, Toni, una abraçada.
Bona nit.
Bona nit. Una pausa i de seguida
Dura amb Deu Paller.
Confesso que la família em sent pel graig de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles fonts. Vaig descobrir edificar.com i vaig pagar uns preus, uns cotxes. Vaig quedar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic.
I en la categoria Tots som un, gràcies al vot dels oients.
Bon dia, El Mago.
Enhorabona. El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera dels premiats per RAC1. Tots som 1.
Amb patrocini d'Aigua Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unions de Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el graig d'asma. Allà tocant, ariciant, admirant les formes. Descobrir edificar.com i vaig pagar uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Sis minuts sobre de dos quarts d'una. Hem parlat molt aquí al Tudià sobre el finançament de l'Espai Barça, de si el projecte ha costat més del que estava previst, de si són xifres raonables. Per exemple, parlem de si les obres finalitzaran en el termini previst o si s'allargaran. Però, en canvi, se n'ha parlat, i molt poc, aquí com especialment a Madrid, de quant ha costat realment la remodelació del Santiago Bernabéu, o quant costarà. Que ens pot respondre Héctor Mohedano, analista financer i expert en mercats de deute. Hola, Héctor, bona nit.
Hola, bona nit, encantat d'estar avui així.
I nosaltres també, encantats que ens puguis atendre. Primer de tot, Héctor, d'entrada, el cor real de la modelació se sap des de fa un parell de dies, no? Això és perquè s'ha fet públic un document.
Sí, por poner un poquito de contexto, algunos clubes presentan al final de año, es decir, a justo a mitad, lo que sería pues, ejercicio lógico que suelen tener los clubes de fútbol, que pues en este caso computa, ¿no? Tiene que ver con la temporada actual de los clubes que terminan junio, pues hacen un pequeñito documento intermedio en el que pues dan cifras de cómo se ha cerrado el año y pues algunas métricas financieras importantes. En este caso, el Real Madrid, en una de sus notas, dentro de su memoria media, nos habla de unas cifras importantes con respecto al proyecto de financiación, que en este caso, pues bueno, nos faltaba por confirmar un último tramo de 300 millones de euros y que, pues de alguna manera, engloba pues una remodelación completa en la que pues todos los préstamos suscritos, al final, y sin tener en cuenta intereses, pues estarían rondando los 1.170 millones de euros.
1.170 sense interessos, amb interessos a aquesta quantitat, evidentment, superior.
Sí, aquí lo que debemos de tener en cuenta es que cada uno de esos tramos han pues dispos distintas. Tuvimos un primer tramo de 575 millones, un segundo de 225, por último este que, como digo, desconocemos las cifras de 370 millones de euros. Cada uno de ellos pues ha tenido un tipo de interés distinto. El primero se cerró al 2,5, el segundo al 1,53 y por último, si hacemos una pequeña interpolación, pues podríamos destacar que este último tramo se ha dado en torno al 5 o 6%. Si tenemos en cuenta carencias, si tenemos en cuenta interés, pues podríamos estar hablando de que el coste total estaria tant a los 1.700 i 800 millones de euros.
Aquesta xifra és molt més alta del que estava previst o no?
Bueno, es verdad que el proyecto inicial, los 575 millones que Real Madrid pues aprueba en abril de 2019, pues obviamente nos genera pues una sensación en la que el coste pues ha sido muchísimo mayor. Es verdad que el proyecto actual no es exactamente el mismo que se aprobó en una primera instancia. Sí. Ha habido pues una serie de mejoras, la parte con respecto al césped retráctil, y pues obviamente todo ha encarecido. Es verdad también que nos hemos encontrado durante todos estos años, pensemos desde el año 2019, pues hemos tenido por en medio COVID, hemos tenido pues una serie de problemas, ¿no?, con cadenas de suministro, y las que obviamente pues los costes han aumentado muchísimo. Entonces, pues sí que es verdad que, como todas obras, ¿no?, y proyectos grandes han sufrido ciertos vaivenes, y obviamente pues podemos hablar de que obviamente ha habido costes, pero bueno, es que estamos viendo muchísimas otras obras, ¿no?, a nivel comparable, que bueno, que también han sufrido pues estos mismos importes.
Per tant, com que és un import d'alguna manera raonable, tenint en compte, per exemple, la construcció dels estadis o les relacions d'altres estadis, o no?
Sí, yo creo que el ejemplo más razonable que podemos hacer, y obviamente son las distancias con respecto, pues como digo, a un comparable cercano como podría ser el Espai Barça, pues podríamos decir que es una financiación que encuentra unos términos muy similares. Ahora, si quieres, podemos ahondar un poquito en las diferentes financiaciones, pero fijaros también que en estos tres tramos de disposición, el primero con un tipo de interés de 2,5, el segundo con un 1,53 y un último con unos costes de intereses mucho mayores, ¿no? Es decir, a nivel macroeconómico tenemos unos tipos de interés que han subido muchísimo y, por lo tanto, obviamente todos estos toda esta evolución ha hecho que los costes de financiación pues hayan aumentado razonablemente.
Ara deies, podem parlar d'aquestes diferències que hi ha entre el finançament del projecte de remodelació del Bernabéu i de l'Espai Barça. Quines diferències hi ha a nivell global, Héctor?
Sí, en primer lugar, lo que debemos determinar es que son proyectos que dentro de la misma estructura de lo que se denomina un project finance van muy en la línea, es decir, un proyecto de remodelación de una infraestructura que ya estaba construida, con una estructura también similar, pero lo que debemos de entender en un primer lugar es, en el caso del Real Madrid, solo se va a utilizar pues esos fondos para la remodelación del estadio, y el del Espai Barça pues es todo el complejo que rodea ya no solo el estadio, sino a las diferentes instalaciones que están a su alrededor. Cosas importantes también con respecto pues a las estructuras de financiación. El Real Madrid pues ha optado por una modalidad de préstamo, que como digo ha tenido tramos y que ha ido suscribiendo a lo largo de los años con ciertas ampliaciones. Y en el caso del Fútbol Club Barcelona, pues lo que se ha hecho es una emisión de bonos. Como digo, todas las estructuras tienen cosas a favor, cosas en contra, pero en cualquier caso, como digo, el punto importante también son los timings y, como digo, pues la estructura, que uno es un préstamo, y en el caso del Fútbol Barcelona y el Espai, pues una emisión de bonos.
Si nos podrías explicar qué diferencias hay entre el préstamo y la emisión de bono, para los que no estamos tan, de alguna manera, metidos en el ajo y en el tema económico.
Sí, perfecto. Pues un préstamo, yo creo que más o menos todos tenemos, ¿no?, en nuestra mente lo que es un préstamo. Quizá aquí pues lo más complejo de determinar son estas tres disposiciones o estos tres tramos. Pues cada uno de esos tramos ha tenido pues una colocación, es decir, que han participado diferentes inversores, cada uno pues ha tenido pues distintos tipos de interés, y en el caso del Fútbol Club Barcelona lo que se decide es ir a los mercados de capital. Se hace una emisión de bonos que viene a ser pues una serie de contratos en las que el Fútbol Club Barcelona se obliga a devolver pues en unos términos y en unas condiciones unos impuestos que ha ido marcando por los diferentes tramos que han tenido los bonos. Cosas interesantes, porque muchas veces en el caso de los bonos se suele llevar a cabo una amortización del principal al final. En el caso de los préstamos y en el caso del Real Madrid, pues se tiene en el caso los pagos, ¿no?, sí, anuales, tienen unos importes fijos en los que no hay amortización, pero sí que es teniendo, digamos, una cuota fija en la que vas pagando todo ese préstamo a lo largo de toda la vida del mismo, y en el caso del Fútbol Barcelona, al final de la vida de esos bonos, tendrá que devolver el principal. Como digo, es positivo y es negativo desde el punto de vista de que cada una de las empresas opta aquella opción que le viene mejor. Es decir, el Fútbol Barcelona en este caso, como en muchos de los bonos, pues no está haciendo la amortización, se la deja para el final, por lo tanto, reduce también la cuota que tiene que ir pagando a lo largo de todo este camino.
Que potser és el que li va millor, tenint en compte el context econòmic que té ara mateix actualment, no? Entenc?
Exacte.
Sí. Héctor, no sé si has vist alguna dada que t'hagi cridat l'atenció en aquest document que ha fet públic el Real Madrid, alguna dada financera que diguis, això no m'ho esperava, o alguna sorpresa.
Sí, lo comentava recientemente también en Twitter hace poco, estaba viendo también la opción de caja, muy interesante, a cierre del propio ejercicio. Y aquí, pues bueno, es como digo, ¿no? Esto creo que es una práctica habitual de todos los clubes de primera división, y es que, pues obviamente, el pago de las nóminas que se llevan a cabo a mitad de año y a final de año, pues genera un esfuerzo muy grande por parte de digamos, a efectos de tesorería. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues obviamente, tras el pago de estos salarios, ¿no?, que el Real Madrid ha tenido que llevar a cabo, pues obviamente la posición de tesorería era de únicamente 35 millones de euros a cierre de año, es decir, ha pagado todos estos salarios. Por lo tanto, podemos ver una dinámica que hoy evidencia que obviamente pues los equipos suben bastante en el momento en el que todo ese dinero de salir de caja para pagar pues medio año de salarios a cada uno de esos clubes. Y esto presente pone en relieve pues los malabares que hay que hacer desde las directivas y desde los equipos financieros para encajar y tener pues muchísima caja en un momento puntual para poder pagar, como digo, todos estos salarios.
Per tant, que no només el Barça, no només els clubs, diguéssim, que estan passant per dificultats amb problemes de tesoreria a vegades, que vull dir que també hi ha clubs com el Madrid que estan sanejats, que han de fer mans i mànegues per als seus jugadors a mitjans de temporada.
Sí, sí, en el caso, pues por poner otro ejemplo, ¿no?, que Villa de Cerca, pues eso del Bahía, que en este caso pues optó por otras vías de financiación y a través de una serie de lo que sería una serie de factoring para pagar impunidades de jugadores, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es una realidad que sobre todo después del COVID y con las grandes caídas de ingresos y con la reducción de asistencia a los estadios, pues bueno, digamos que aún se arrastra un poquito pues esos efectos tan negativos y como digo, pues los clubes y los departamentos han tenido que hacer malabares para por lo todo.
Això, i acabo, Héctor, això no vol dir que Madrid estigui malament anòmicament?
No, en ningún caso. O sea, lo único que me pareció curioso, y como digo, pues es un dato reseñable, pues el hecho de darnos cuenta de cómo se vacía la caja en un momento tan puntual, y como digo, no todos los clubes presentan estados económicos internos, y por lo tanto, bueno, nos permite tener una realidad que como digo, pues evidencia, ¿no? Algo que ocurre en el mundo del fútbol, que nosotros es decir, cuando contamos nos parece todo muy sencillo, pero cuando empiezas a rapitar las cuentas, ves que obviamente aquí hay que hacer a veces muchísimo trabajo y muchísimo cambio.
Queda clarísimo. Héctor Mohedano, analista financiero y experta en mercats de... Muchísimas gracias. Buena nit.
Moltes gràcies. Buena nit.
RAC 1. Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Necessites comprar un cotxe? Vine a Di Auto, disposem més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones han adquirit un vehicle amb un Di Auto. Ara et toca a tu. Un Di Auto al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Tinc un present.
Compra't el Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't Ford Kuga.
Preu dins meu que em diu.
Compris el fra. Fra el teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu maïs. També disponible el Kuga híbrid. Digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Fra Catalunya i gaudeix el teu nou Kuga aquestes vacances.
Fra 1. Tothom 1. Tu dirà, amb Llad Ballet.
Això no té nom. You know what's going on. You've been waiting for too
long. You can't go back. Recte final del tour després de la tertúlia. L'això no té avui amb el Toni Muñoz. Toni, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, Gerard. Aquí, sí? Encantat amb vosaltres. Més.
Setmana sense futbol de clubs, amb futbol de seleccions. Sembla que la realitat, no? No sí. Farcida, però alguna cosa a comentar i alguna cosa que per xou aquesta setmana no té.
Bueno, moltes coses no tenen nom, per mi aquesta setmana. Òbviament hauríem de començar i parlar de la tertúlia de l'actuació de Vinícius i el Bernabéu. Per mi això no té nom, sincerament, és a dir, no acabo d'entendre el personatge. És un personatge, sincerament, que a mi em té com molt desconcertat i és perquè, en fi, crec que gaudeix d'una protecció excessiva, crec que aixeca, diguéssim, una bandera, està bé, la del no racisme, però clar, és que ho fa un personatge que és completament irrespectuós amb la resta de companys, no? I aleshores, clar, és una disjuntiva que em té molt, molt descartat, no? Per una banda, ell defensa una màxima que és l'antiracisme, òbviament tots hi hem d'estar d'acord, però al mateix temps ho fa d'unes maneres que no s'adiuen amb el que tu estàs reclamant, no? Perquè l'antiracisme és el respecte a l'altre, no? I ell no té cap mena de respecte cap als altres. I aleshores, clar, és aquest debat intern que jo crec que, aviam, jo crec que aquí a Barcelona ho tenim molt clar, o fora de Madrid tots ho tenim clar, però a Madrid se li està donant d'una especial protecció fins al punt, doncs, que li donen el premi, aspecte i tal, no? I penses, ostres, aquest personatge, que fins i tot el dia que un amistós Brasil-Espanya en contra del racisme,
sí,
ell s'arrega de liar una tanga sense banyar tot, que dius, jo, sincerament, no acabo d'entendre aquest personatge. I tinc, sempre he tingut la sospita, i això ja és opinió, no informació, Florent, final de temporada, un cop incorporin a Mbappé, jo crec que se'l ventilaran. Jo crec que Vinícius faran fora del Madrid.
I tens la sensació que també canviarà l'opinió de l'opinió pública, dels mitjans de comunicació
si
de Madrid? O si el fan fora, Florentino diu, mira, escolta, ja me n'he cansat, i ja no el defensen tant com,
home,
com
ara. Segur. És a dir, jo crec que arribarà un moment que és una rebel·la, és que és contínuament, fins i tot en el partit contra el racisme, ell s'encara als companys, provoca, i això no pot ser. És a dir, si tu vols ser un estàndard a la lluita per les llibertats i tal, tu has de ser una persona respectuosa i no pots ser un intolerant, no?, que és el que precisament estàs criticant. I això, i aleshores, jo què crec? Jo crec que el Madrid, que últimament està fent les coses bé, i bé gaudeix, diguéssim, tot un entorn i un avari mediàtic brutal, jo crec que Florentino serà prou intel·ligent com per, al final de temporada, un cop ja incorpori bé, que més o menys juga a la mateixa posició que Vinícius, doncs el vendrà, cobraran una morterada per vins del PSG, o del Manchester United, o de qualsevol d'aquests equips, i ja està, i Vinícius passa a ser la lluita contra el racisme serà un segon pla. Veurem com tot aquest aparell mediàtic de Madrid ja li fa ni cas, i si un dia s'acaba enfrontant al Real Madrid, ja veuràs com li fa tanta gràcia tot el que fa, no? Jo, aquesta és una mica la meva predicció, eh?
A veure què passa a final de temporada. Esclar, aquí passa una cosa, i és clar, no es poden posar atenuants, no?, en la lluita contra el racisme,
no,
etcètera, però clar, estem parlant, dius, d'un futbolista probablement sí, a més irrespectuós de la Lliga Espanyola.
És que això. Vull dir, no? Clar, aquí, és veritat que, clar, he fet una bandera que és d'un principi fonamental, són els drets humans, és a dir, tu no pots anar contra l'esclavitud, no? Ai, has d'anar en contra de tot, no?
Sí.
I això és el mateix, tu no pots anar en contra de l'antiracisme. Tu has de defensar la tolerància cap a tothom, respecte als altres. El que passa que diguéssim, qui s'erigeix en defensa de tot això sigui un futbolista completament irrespectuós als companys, amb els àrbitres, vull dir, amb tot el seu entorn, que li ha tant ganes cada partit, ostres, això no casa gaire amb el que ell està predint, no? Jo crec que aquest és bàsicament la crítica que li hem de fer. Sí, és a dir, jo, és veritat, un dia sentir el Solsona, que feia una reflexió molt interessant, i era per què actua d'aquesta manera, Vinícius, no? I què deia? D'aquests futbolistes que necessiten com enfadar-se...
Benzina, no?
Benzina, per calfar-se i d'aquesta manera dir més, no? I, bueno, jo crec que sí, existeixen aquest tipus de futbolistes, però clar, es pot fer d'una altra manera, no? És a dir, tu pots anar a mil revolucions, ja sabem, partits són, no sé, conflictes, són moments calents en què tu necessites realment, doncs, estar ficat en el partit, però això no treu que tu siguis irrespectuós amb la resta de la gent que volta, no? I jo, sincerament, és un exemple que, doncs, per exemplificar la lluita contra el racisme a partir de la Vinícius i tot el pa, no? En fi, jo crec que hi ha altres exemples, sempre s'ha parlat de fair play, doncs més o menys sempre tenim les típiques persones, no?, els típics futbolistes que són un exemple, no? I clar, Vinícius no ho és, i jo crec que ho veu tothom. Fins quan, doncs, el censuraran les seves actituds i els seus comportaments? Ja veurem. Però això serà, diguéssim, quan la premsa a Madrid li pengi la llufa i diguin, vale, s'ha acabat, noi, doncs aleshores jo crec que passarà a un altre... Deixarà de ser considerat, diguéssim, un estant en la lluita contra el racisme.
Dit això, et pots creure que les llàgrimes a la roda de premsa prèvia al partit i, d'alguna manera, el patiment de rebre insults racistes, no? Com ell... També, Iñaki Liam, recordo
clar,
que em va rebre, un futbolista que no sol provocar l'afició rival, Moreto, de casos d'insults racistes a la Lliga Espanyola en tenim uns quants,
sí.
I ja sabem també de quin país estem parlant, no? Però clar, això és el que deia, no justifica absolutament el seu comportament envers, especialment per l'afició, no? Perquè hi ha moltes vegades que ja pica amb els companys, amb els rivals, però és que ell, jo crec que l'animadversió la té també amb l'afició rival. I això...
Clar, ell s'encarrega, sí, de tirar el boc, no? És a dir, és una cosa que no acabo d'entendre, no? Sempre es llegeix cap a l'afició rival, intenta... Clar, ostres, potser algú li hauria de dir, noi, estiguet, i ja està. I també jo crec que l'arbitratge o el comitè de competició hauria de prendre algun tipus de mesures, no? Provocar el públic no pot ser. no es pot provocar el públic. No, tu has de jugar, tu pot haver-hi picabaralles amb altres rivals, amb jugades conflictives, en duels, en pugnes, d'acord, això ho podem entendre, però tu dirigir-te constantment cap a l'acció rival, això hauria de ser penalitzat. Per què no analitza? No ho entenc. I jo, de fet, aquí volia introduir un altre element, que és precisament que crec que no té nom, i és, hem conegut, doncs, que li han imposat 4 per tensió a Gonzalo Melero,
a l'Almeria, sí,
no? Que
sí.
Va fer unes declaracions, podríem dir dues, o podríem dir comprensibles, perquè recordem, aquell partit a l'Almeria, van robar a partit, bé, és així, jo crec que no hi ha cap mena de dubte, els propis madridistes són capaços d'admetre doncs, que això és el que ha passat.
Un equip que aleshores no havia sumat cap victòria. A la Lliga, en porta una, però no havia sumat cap victòria.
I que va marcar 3 gols al Bernabéu, la majoria li van anar, després li havien, van pitar un penal en contra, en fi, un miratge lamentable, no? Doncs Gonzalo Melero va sortir al túnel de vestidors i calent, no? Com Vinicius, com altres persones, pues la sensació que és que nos han robado el partit. Así de claro. Creo que no se ha podido hacer más de fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo, no hay por dónde cogerlo, ya van varios años, si no te quejas no te ayudan, esto nunca hemos dicho nada pero creo que lo de hoy ya pasa a los límites. Aviam, son unas razones en calé. Podríem dir que la paraula més gruixuda és han robado el partido, però tampoc està dient res a Tramón, doncs a aquest senyor li han caigut 4 partits. Aleshores aquí m'agradaria contraposar una mica la duresa que té el comitè de competició, la Lliga de Tebas, amb un cert tipus de declaracions que critiquen a l'àrbitre, que ho fan per gruixudes, però tampoc exagerades, no hi ha insults, simplement és una sensació que ell té de, li han robat el partit, que sí. Després s'evidencia amb les imatges, vull dir, perquè és així, tots són errors flagrants de l'arbitratge, i després amb altres tipus de comportaments en el camp, amb entrades dures, amb provocacions a l'afició rival, que no tenen, no mereixen el mateix càstig, no? I clar, això és una cosa que em té també, que no acabo d'entendre, no? És a dir, al final, tenim llibertat d'acció, sí o no? Hi ha llibertat d'expressió, però de futbol professional no et pots expressar la manera que vols. Per què és això? No ho acabo d'entendre. Tenim el cas del jugador del Girona.
David López.
David López, sí. Clar. Que també, quatre partits. Per parlar, no? Bueno, per dir que l'àrbitre s'estava dirigint a ells de manera irrespectuosa. Tampoc va dir res de l'altre món. Simplement ell estava molest, quina actitud estava tenint l'àrbitre cap a ells, no?
I s'ha de donar una mica més de llibertat d'expressió pels futbolistes i pels protagonistes del futbol.
Però és que òbviament hi ha d'haver-hi uns límits, no es pot tolerar l'insult, no? És a dir, no hem de caure en l'insult, però que la gent pugui opinar d'haver viscut un partit, ho trobo de primer de, no sé, és a dir, si no, no ho entenc, és a dir, què estem fent aquí? Vull dir, al final ha de representar, i l'esport ha de representar uns valors, i aquests valors són els valors democràtics, els drets humans, això, és a dir, hem amplificat en la figura de Vinicius la lluita contra el racisme, que hem dit un mal exemple, però bueno, és a dir, es fan campanya a la UEFA allò de digues que no al racisme, tot sí, sí. De fer, diguéssim, d'uns valors democràtics, no?, a través de l'esport, però clar, aquí surt un futbolista i diu, a mi m'ha robat el partit, o crec que l'àrbitre s'ha equivocat, o el que sigui, i això suplen 4 partits. Després, veiem com això fa una entrada criminal al jugador del Girona, a Porto, i li treuen un partit, li foten 2, després li queda amunt, no? Ostres, no acabo d'entendre. Si hem de ser molt contundents amb la gesta de la ratlla, hauria de ser en tots els sentits.
Saps qui va dir no nos han dejado després d'un empat del Real Madrid a més allà? No nos han dejado ganar?
Deus Ancelotti, no?
Vinicius.
Li va passar alguna
cosa. Res.
Clar.
Cap sanció.
Doncs és això, hi ha una doble base, doble de medir, o no sé què és el que està passant, però no es toleren, diguéssim, els exabruptes o les manifestacions mica altisonants, i al final hem quedat, no?, amb la declaració de partido a partido, aquest tipus de que no són tan sinceres i tan honestes, no? Aquell jugador que tots ho hem vist. Tu imagina que Gonzalo Melero surt a la sala de premsa i diu que, bueno, l'arbitratge li sembla conya, no? No? És que no s'ha dit que hem vist. Clar. Aquest té dret a dir com ho ha viscut, van últims, no han guanyat un partit i a sobre l'àrbitre s'ha equivocat en 3 decisions. Bueno, doncs al final aquest senyor ara s'ha afrontat 4 partits de sanció que jo sincerament no ho entendre per unes versions. Unes simples declaracions. Aleshores, on posem el límit? Jo crec que això també hem de reflexionar.
És un bon debat i a veure si a partir de la temporada que ve, com a mínim, el comitè d'àrbitres...
S'han posat molt durs aquest any. Sí, és que trobo molt. Que... Bueno, 4 partits són molts, eh? 4 partits són molts.
Sí, però molt durs en segons quines situacions, eh? Estàs il·lusionat amb el final de temporada del Barça o no?
Jo soc optimista de mena.
Tu sí que ets optimista de mena.
Soc optimista, sí. Soc un tribunero. Vull dir, a vegades em costa il·lusionar-me, sobretot quan vinc d'una època de Setmana Santa, una de viacrucis del Barça que m'està costant remuntar, no? Però sí que és veritat que, bueno, hem vist un... No sé si és un miratge, però hem vist una nova cara del Barça als últims partits, he vist que estaven una mica més intensos, I, bueno, això suposo que, el partit del Nàpols va estar bé, tampoc és per tirar coets, però sí que és veritat que el partit contra l'Atlètic de Madrid va ser un partit plàcid que fins ara ha viscut, no? Sí. Dius, bueno, és l'Atlètic de Madrid...
Un camp complicat,
ha arribat als quarts de final també de la Champions, dir que és un equip doncs, que, bueno, l'has guanyat, no? I, sí, per tant, això t'ha donat una mica més de moral. El que, clar, davant del PSG, que és un equip molt sòlid, amb un molt bon entrenador, amb potser millor futbolista ara mateix al món, que és Mbappé, i bueno, no, jo no sóc donat a l'optimisme quan veig aquest tipus de situacions, no? Quan dius, home, davant tenim el PSG, davant Mbappé, davant tenim Enrique, l'anada és allà i la tornada és aquí, que això a priori és millor, clar, allà també en fotre 5 i a la tornada ja igual.
Pensament no? Pessimista, eh?
Sí, sí. Que, però sí que és veritat, però, que estic veient entre els culers, no? Que, ostres, s'anima, s'il·lusiona, i penso, bueno, ja està bé, tinc ganes que vingui, que torni la Lliga, que vingui la Lliga de Piots i que tornem, diguem, a agafar el to. Però, vaja, em costa una mica il·lusionar-me. Tant de bo. O sigui, a més, desitjo que el Barça guanyi PSG allà o tregui un bon resultat i després tots ens puguem il·lusionar aquí amb un juí de dir, bueno, ja... Sí, fins aquí, doncs ho podem fer, no? I, bueno, aviam, tot ho he vist al món del futbol,
sí,
eh?
Sí, sí,
no,
pitjors coses hem vist.
Clar, no? I que, no sé, l'Inter va ser el finalista l'any passat, no? Bueno, doncs potser algun any que les coses no ens van bé, arriba a la final, no? El Madrid sempre li passa, no? Al final fa mala temporada i és capaç d'arribar a la final de la Champions i guanyar-la. Bueno, veurem, hem de ser, aviam, de ser... Jo hauria de ser un optimista i tal, o sigui, i ara com va.
Però, bueno... Ara dissabte a Les Palmes i després hi ha una espera de 10 dies perquè ara torna a la Lliga aquest cap de setmana amb aquest Barça a Les Palmes a les 9 de la nit, però després hi ha una setmana que l'Espanyola s'hauria...
O sigui, la setmana que ve no, ara tornem aquest dissabte.
Sí, la setmana que ve
no hi ha Lliga.
Hi ha la final de Copa dissabte a les 10 de la nit entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Mallorca a la Cartuja de Sevilla. És a dir, entre el partit del Paris Saint-Germain i el de Les Palmes, el Barça no tindrà cap més partit. És a dir, Les Palmes és l'únic examen abans del primer partit del Parc dels Príncips.
Clar, i això no sé si és bo o és dolent. Clar, per una banda, tu dius, ara que anàvem, que havíem agafat una dinàmica positiva, havíem agafat embranzida per afrontar, diguéssim, tots aquests partits, a tothalla, no, fut les eleccions primer, ara després d'aquesta aturada que comentes per al final de Copa, i dius, home, no sé si és bo, perquè per una banda pot ser doncs, que els futbolistes doncs, hagin agafat una mica d'aire, també...
Recuperar lesionats, etc.
Exacte, no? Sí. Que en recuperarem molts o no?
Això no, home, no... sí, Ferran Torres en principi ha de tornar aquesta setmana, Christensen, que està tocat, li anirà bé el fet de poder recuperar-se, Marcos Alonso està en dinàmica de grup, a banda dels lesionats de llàgada, la resta està ja a disposició.
Val, bueno... Mira, doncs potser va bé això, però...
Però sí, ara no era moment. No era moment que hi hagués una aturada.
Potser per Germán ens l'havíem de després del partit a l'Atlètic de Madrid i vinga.